L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial una jornada més, aquesta salutació de benvinguda que diàriament us oferim des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre, arribats en este punt horari. Temps per a l'actualitat que també avui, divendres 11 de març de 2016, obrim avançant el seu contingut a ritme de titulars. I un temps d'informació que avui encetarem al nucli de les cases d'Alcanar. I ho farem per un doble motiu. Primerament, per destacar que l'Ajuntament d'Alcanar ha reprès la segona fase del projecte de rehabilitació de l'edifici del convent dels Josepets per convertir-lo en alberg. Este mateix matí hem conegut també que Ports de la Generalitat licita el projecte per a fer un pantalà per a embarcacions, pesqueres i charters al port de les cases. Un projecte pressupostat en 137.000 euros que té un termini d'execució d'un parell de mesos. Parlarem d'aquesta manifestació que en el dia d'ahir se celebrava a Amposta per demanar la continuïtat de les 10 línies de P3. Finalment, sembla ser que el departament deixarà només 9 línies en funcionament a Amposta, suprimint-ne una al Col·legi Soriano Montagut. El projecte Montsià Actiu, impulsat pel Consell Comarcal, passa balanç a la feina feta en el passat 2015, un any en què s'ha ajudat 233 persones de la comarca a trobar feina a través d'aquest dispositiu d'inserció sociolaboral. L'IRTA apropa la teledetecció agrícola als arrossaires en una jornada celebrada a Amposta per així generar les primeres experiències a la zona del Delta en aquestes tècniques. I a ritme d'agenda destacarem avui diverses propostes. La Fira de l'Oli i l'Espàrrec de Godall obri portes aquest cap de setmana. També aquest cap de setmana els romans ens visiten. Dissabte a la plaça del Mercat d'Amposta hi haurà lluita de gladiadors a càrrec de Tarraco Ludus. I a la cava tornen les representacions de la passió. Serà tant demà dissabte com passat demà, diumenge. El recorregut informatiu del dia avui el tancarem parlant del Festival de Vídeo i Art Digital Estrobe, que avui divendres arranca a Amposta amb un espectacle d'Albert Pla. La desena i última edició del certamen dirigit per Blai Mesa planteja enguany una triple proposta artística al voltant de l'humor i la desinhibició. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este divendres. Són temes, qüestions que de seguida desenvolupem aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu del dia l'encetem avui destacant un parell de notes de l'actualitat que ens porten a les cases d'Alcanar. La primera d'elles és per destacar que l'Ajuntament d'Alcanar ha reprès la segona fase del projecte de rehabilitació de l'edifici dels Sant Josepets per convertir-lo en alberg. Els treballs es van iniciar a finals del passat mes de febrer, després que l'Ajuntament aprovés el projecte reforç que ha permès continuar l'obra que havia quedat aturada l'agost del 2013. Les obres van estar adjudicades a l'empresa Vexa el desembre de 2012 per un import de 699.517 euros, IVA inclòs, unes obres que comptaven amb una subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya del PUOSC de 664.541 euros. S'estima que el termini d'execució sigui de 5 mesos. Els treballs consisteixen en la redistribució dels espais interiors de l'edifici, així com la instal·lació dels sistemes elèctric i de fontaneria, la climatització i la pintura. També es col·locarà un ascensor i s'instal·larà passarel·la totalment adaptada per facilitar l'accés a l'interior de l'edifici. Així mateix s'acabarà d'urbanitzar la parcel·la que envolta l'edifici, els Josepets. L'Ajuntament d'Alcanar ha adjudicat també la tercera fase de l'obra, consistent en el moblament i equipament de l'edifici. L'empresa adjudicatària en este cas ha estat el Corte Inglés per un import de 171.475 euros. Una part de l'obra, aquesta, també serà finançada a través d'una subvenció del PUOSC, en este cas amb una quantitat de 134.960 8 euros. Està previst que el nou equipament estigui enllestit abans d'acabar l'any. La proposta d'equipament d'aquest projecte ha estat d'acord amb l'Ajuntament, seguint el programa bàsic d'albergs i orientat per l'Agència Catalana de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Finalitzades aquestes dues fases, es posarà ja en servei la totalitat de l'equipament. Segons la regidora d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Ivet Fibla, aquesta és una actuació de gran importància per a les cases i també per al conjunt del municipi, amb tot el que ens aportarà com a actiu potencial per al sector turístic, amb una modalitat d'allotjament que fins ara no disposàvem, la de l'alberg. L'edifici oferirà 76 places d'alberg d'ús polivalent per a joves, per a turisme familiar, també per a grups escolars, etc. L'edifici de l'antic convent dels Josepets de les Cases està inclòs a l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya i catalogat com a bé cultural d'interès nacional. I no deixem encara de parlar de l'actualitat en aquest petit municipi costaner del nostre territori, perquè este mateix matí hem conegut que Ports de la Generalitat licita el projecte per a fer un pantalà per a embarcacions pesqueres i charters al port de les Cases. Aquesta nova infraestructura acollirà embarcacions pesqueres i vaixells esportius destinats a charter i ajudarà a impulsar les activitats pesquera i nàutico-esportiva, així com el turisme nàutic. L'empresa pública Ports de la Generalitat, com diem, ha iniciat ja aquest procés, el de licitació de les obres per a construir aquest nou pantalà al port de les Cases, on s'amarraran les embarcacions pesqueres i els vaixells esportius destinats a l'activitat de charter. L'actuació donarà un millor servei als sectors pesquers i esportiu i ajudarà també a potenciar el turisme nàutic al municipi. Una actuació enmarcada en el Pla d'Inversions 2014-2017 de Ports de la Generalitat, que té un pressupost de 137.000 euros i un termini d'execució d'un parell de mesos. El projecte suposa la construcció del pantalà o palanca que separa els sectors esportiu i pesquer. A la zona de Ponent, la nova infraestructura acollirà embarcacions de pesca i a la zona de Llevant, els vaixells esportius destinats a charter. El pantalà tindrà una longitud de 70 metres i una amplada de 3. Un cop instal·lades les plaques del pantalà, la superfície es pavimentarà. La infraestructura es dotarà d'una xarxa de serveis amb aigua potable, energia elèctrica i enllumenat públic. Així mateix, les torretes de subministrament d'aigua potable i d'energia elèctrica incorporaran sistemes de prepagament. A més, les làmpades d'enllumenat públic funcionaran amb LEDs. Amb aquests sistemes s'estalviaran recursos naturals. Finalment, al pantalà s'hi instal·laran norais per amarrar les embarcacions a terra i defenses per evitar que el casc de les embarcacions tope amb el pantalà durant la maniobra d'amarratge. Una de les plaques del tram final del pantalà, que separa la dàrsena pesquera de l'esportiva, va patir, recordem, un enfonsament el passat estiu. Les causes que van provocar el col·lapse de la placa van ser l'oxidació de l'armadura i la dilatació del formigó. A més, les fortes pluges i les elevades temperatures van acabar accelerant aquest procés. Davant aquest incident, Ports de la Generalitat va fer una ràpida intervenció per a resituar les embarcacions pesqueres en una altra zona del port, sanejar la zona afectada i desmuntar la resta de plaques del pantalà afectat.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de qüestions relacionades amb l'ensenyament. Parlem d'aquesta manifestació que en el dia d'ahir es produïa a la capital del Montsià, a Amposta. Una protesta per demanar la continuïtat de les 10 línies de P3. Finalment, sembla ser que el Departament d'Ensenyament deixarà 9 línies en funcionament a Amposta, suprimint-ne una al Col·legi Soriano Montagut. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Aproximadament uns 200 professors, familiars i alumnes es van concentrar ahir dijous al matí a les portes de l'escola del Col·legi Soriano Montagut d'Amposta per protestar en contra de la supressió d'una línia de P3 dels centres públics del municipi. Convocats pel marc unitari de la comunitat educativa de les Terres de l'Ebre i amb samarretes grogues reivindicatives, consignes a favor de l'escola pública i cançons a tot volum, la comunitat educativa dels centres públics d'Amposta es va mobilitzar ahir dijous per reclamar que es mantinguin totes les línies de P3. Durant les últimes setmanes, el departament ha aduït que la mesura anunciada fins i tot abans de les prescripcions ha de servir per a adaptar l'oferta educativa a la baixa del padró i sosté que, malgrat tot, permetrà reduir les ràtios dels 25 alumnes actuals als 21. La idea inicial, argumenten, és reduir dos línies a Amposta de les 10 existents d'acord amb el cens. Finalment, i de moment, solament es reduirà una línia de P3 a la capital del Montsià.
Gràcies, Manel. Seguim ara parlant de la xarxa Montsià Actiu, un projecte impulsat pel Consell Comarcal del Montsià i els 12 ajuntaments de la comarca, un projecte que ha ajudat el passat exercici durant l'any 2015 a trobar feina un total de 233 persones a través del dispositiu d'inserció sociolaboral Activat. L'equip tècnic de l'Activat ha atès més de 600 persones a tots els municipis de la comarca del Montsià, de les quals, d'aquestes 600 persones, 501 han entrat a formar part del dispositiu d'inserció. El dispositiu Activat és el recurs de les persones desocupades que busquen feina. Des de l'Activat s'ofereix orientació laboral, assessorament i seguiment en la recerca de feina mitjançant l'atenció personalitzada. També s'ofereixen tallers grupals de millora de competències, preparació de processos de selecció i visites a empreses per conèixer la gestió interna dels recursos humans. Un dels aspectes innovadors de l'Activat és la pròpia visió integrada d'acompanyament a les persones desocupades i alhora a les empreses del territori a través del servei de suport a la contractació i l'ocupació. El resultat de l'atenció prestada ha estat el suport en la contractació de 233 persones, una xifra que representa el 46% del total dels usuaris. A més, 15 persones han desenvolupat pràctiques no laborals en empreses i 35 han participat en els cursos de formació en la gestió i recol·lecció del cítric, el manteniment i la transformació de l'angula o el curs de cambrer professional polivalent que s'han organitzat a Alcanar, Sant Jaume i la Ràpita, respectivament. Enguany, a més, s'amplia l'oferta formativa en soldadura especialitzada, eines informàtiques per a la indústria, operacions bàsiques de cuina, manipulació de productes fitosanitaris i gestió dels cítrics. La presidenta del Consell Comarcal del Montsià, Mari Carmen Navarro, valorava molt positivament els resultats aconseguits, però reconeixia: som conscients que hem d'actuar treballant intensament per les persones que actualment estan desocupades. A més, afegia també que el dispositiu Activat és un exemple de cooperació entre entitats locals per oferir un servei al ciutadà de proximitat que fomenta la igualtat d'oportunitats, la cohesió social i l'equilibri territorial. El projecte Montsià Actiu, recordem, està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de desenvolupament local. Per a més informació, està operativa a la pàgina web actiu.montsià.cat.
L'informatiu inútil.
Abans de donar pas a les propostes d'agenda, l'informatiu d'avui tractem també temes mediambientals. Parlem de l'IRTA, que apropa la teledetecció agrícola als arrossaires per així generar les primeres experiències al Delta de l'Ebre. Diferents empreses expliquen als agricultors com l'ús de drons, avionetes, satèl·lits o sensors poden acabar millorant la gestió dels seus cultius. L'IRTA va fer ahir dijous una primera jornada sobre teledetecció en l'agricultura, una jornada centrada en el sector arrossaire per donar a conèixer les noves tecnologies de l'enginyeria agrònoma que milloren la gestió dels cultius i redueixen els impactes mediambientals de l'activitat. L'experiència en arròs és encara molt limitada i l'IRTA ha vist en aquest apropament una oportunitat per establir sinergies i impulsar una nova línia de treball amb el sector arrossaire. La investigadora de l'IRTA, Marc Català, confia que aquesta jornada genera experiències en el sector de l'arròs al Delta i veure en un any quins resultats han tingut. L'escoltem.
L'hem organitzat des de l'àmbit de l'arròs, el que passa que l'experiència que hi ha en arròs és molt poqueta. Llavors, el que he fet ha sigut, diguéssim, engegar això. Les empreses han vingut a exposar el que elles estan oferint i la idea és que a partir d'aquí surti una línia de treball en el sector arrosser i el que més m'agradaria és poder-nos trobar d'aquí un any i dir les experiències que han fet en arròs han donat d'esta manera. Però l'experiència en arròs és molt limitada en aquests moments.
La investigadora de l'IRTA defensa que les empreses que van participar en aquesta jornada d'ahir a Amposta de teledetecció poden ajudar el sector i el sector ajudar-les en elles a millorar l'experiència en els arrossars.
Empreses d'aquí de Catalunya, algunes no tenen cap experiència en arròs, altres tenen alguna, ja porten algun temps treballant en arròs i el que tenen doncs, bueno, són moltes ganes d'ajudar al sector. I lo, com jo els he dit al començament, que hem d'ajudar que ens ajuden, perquè ja et dic, jo crec que aquí ens necessitem tots. Per part dels agricultors els tenen que expressar quines mancances tenen i ells tenen que ficar la tecnologia per a veure com poden ajudar els agricultors.
La investigadora, Marc Català, explicava també com funciona la teledetecció en agricultura per confeccionar radiografies detallades de les plantes dels cultius.
De teledetecció aplicada a l'agricultura estan replegant informació de la resposta de la planta. Esta resposta de la planta l'analitzen a base d'una sèrie d'algoritmes i acaba donant com si diguéssim unes... com si foren unes cartes de color que d'una manera senzilla te porten a visualitzar diferents estais de vigor de la planta i se pot mirar com, quines accions fer per acabar donant a totes una màxima uniformitat i màxima vigorositat que repercutiria en un màxim rendiment.
A la jornada d'ahir, celebrada, com dèiem, a la capital del Montsià, Amposta, hi van participar empreses catalanes molt representatives del mercat de l'agroenginyeria catalana de teledetecció, que van explicar els seus serveis d'assessorament, serveis que ofereixen a partir de les dades recollides per sensors de terra, drons, avionetes o satèl·lits.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim ara un bloc dedicat a les propostes d'agenda. Comencem anant al municipi de Godall, municipi que aquest cap de setmana obri les portes a la celebració d'una nova edició de la Fira de l'Oli i l'Espàrrec, un certament que enguany acollirà més de 50 expositors i un variat programa d'activitats paral·leles. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Aquest cap de setmana, Godall celebra la seva Fira de l'Oli i de l'Espàrrec, que enguany arriba a la 13a edició i que organitza la Cooperativa Agrícola de Godall amb el recolzament de l'Ajuntament i les entitats del municipi. La fira s'ubica a les instal·lacions de l'antiga cooperativa, on es concentren els més de 50 expositors amb l'oli com a protagonista, però també amb una variada oferta de tot tipus de productes. Josep Maria Simó, secretari de la entitat organitzadora, valorava molt positivament la evolució que ha tingut la fira durant aquests 13 anys, ja que ha permès donar a conèixer i promocionar el poble, el seu oli i també el comerç local. Tot i així, Simó no creu que pugui créixer molt més, bàsicament perquè l'espai on es celebra ja no pot encabir més estants.
Bueno, pues jo crec que per al poble de Godall ha sigut molt positiu, perquè cada vegada ens acudeix més gent, som més coneguts en aquest aspecte, i ens hem donat a conèixer que també estaven molt arraconats nosaltres. Però bueno, jo crec que sí, que ha sigut molt positiu. El lloc que tenim és el lloc, vull dir, tenim la plaça de la cooperativa i els locals de la cooperativa i ja no es pot allargar-se més en aquest aspecte, no? És el que tenim.
La fira s'estima que rep més de 3.500 visitants, segons registres d'altres edicions, i té els seus esmorzars populars a base de truita d'espàrrecs, botifarra i allioli com una de les activitats paral·leles més populars i participatives. Serà el dissabte i el diumenge a partir de les 9:30 i fins a les 11:30 del matí a un preu per tiquet de 2 euros. A banda d'aquests àpats populars, la Fira de Godall té un complet programa d'activitats com, per exemple, la 12a jornada de la Lliga Terres de l'Ebre de la primera divisió de bitlles catalanes a les pistes municipals, o també el clàssic concurs d'espàrrecs, la ballada popular de la Jota de les Terres de l'Ebre, el repartiment del panoli i una demostració al tor tradicional del terrisser de la mà del mestre artesà Joan Cortilla García de la Galera. Simó explicava que també hi haurà xerrades sobre temes que interessen a la pagesia, o la titulada 10 anys de la taula del Sénia a Godall a càrrec de Tere Adell i Jaume Antic, que es complementarà amb una exposició sobre les oliveres mil·lenàries del territori del Sénia.
Sí, a veure, enguany també tenim algunes novetats, perquè, a veure, per exemple, el que fem és que dins l'església del poble hi haurà una exposició d'oliveres mil·lenàries d'uns panels, 30 panels, de fotografies d'oliveres mil·lenàries del territori del Sénia. I a part, doncs aquí a la cooperativa també tindrem unes xerrades. El dissabte a les 11 tindrem una xerrada també a càrrec de la taula del Sénia, que han fet 10 anys, i la senyoreta Tere Adell i Jaume Antic, que són els responsables de la taula del Sénia, doncs vindran a fer una xerrada. I també el diumenge, la mateixa Rosabel i la Marina Soler, que són de la Covem i del departament, ens faran una xerrada sobre els ajuts de la Unió Europea. Tot el tema de les dunes i subvencions, que és un tema que agrada a la gent i que és molt interessant.
La inauguració de la fira serà dissabte a partir de les 12:30 del matí i anirà a càrrec de Rosabel Arbó, és cap de l'Oficina Comarcal del Montsià del Departament d'Agricultura.
Gràcies, Josep. Una altra proposta per al cap de setmana la trobem aquest dissabte a la plaça del Mercat, a Amposta. Es tracta concretament de la lluita de gladiadors a càrrec de Tarraco Ludus. Serà una de les activitats enmarcades dins les jornades Els romans ens visiten a la capital del Montsià. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, en té tota la informació Manel Ramon.
Demà dissabte, a partir de les 11:30, a la plaça del Mercat d'Amposta, hi haurà una demostració dels gladiadors, de com lluitaven en l'època romana. Hi haurà doncs, lluites de gladiadors a càrrec de Tarraco Ludus a la plaça del Mercat, a més d'una demostració teatralitzada sobre els combats d'aquests lluitadors de l'època romana. Això s'emmarca dintre de les jornades Els romans ens visiten, que des de dijous es venen realitzant a Amposta. Ens ho explicava el cap de comunicació del Museu de les Terres de l'Ebre, Joan Grau.
Ahir es donava el tret de sortida en aquesta quarta jornada de recreació històrica Romans ens visiten. Començàvem ahir, com ja és habitual, en les portes obertes i les visites als centres d'ensenyament aquí al museu, a l'àmbit romà. Després, avui divendres, continuem en la conferència del projecte Via Scipionis, que era un recorregut que feien una legió romana des de l'aldea fins a Cartagena. L'any passat es va fer una recreació d'això i un grup de legionaris van fer este recorregut. Continuem en els tallers de teatre aplicats a la recreació històrica. Fem una comèdia que es diu El soldat fanfarró a l'Institut Berenguer i a l'Institut Montsià d'Amposta. Després, conferència d'Amulets Fàl·lics, la lluita contra el mal d'ull a Roma, que anirà a càrrec d'Adrià Domínguez, que és historiador. I demà dissabte, el plat fort, cap a les 11:30, sortiran els gladiadors des del dia es Berenguer IV d'Amposta fins a la plaça del Mercat, que allà a les 12 tindrà lloc la demostració teatralitzada d'un combat sobre gladiadors d'època romana que ens faran el grup de teatre, el Tarraco Ludus.
El món dels gladiadors, la Monera Gladiatora, serà aquest espectacle que es podrà veure demà al matí a la plaça del Mercat. La resta d'activitats es realitzen entre l'Institut Ramon Berenguer IV i també el Museu de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu inútil.
Seguim amb més propostes d'agenda. Per fer-ho, anem ara cap a la Cava, perquè aquest cap de setmana tornen tant demà dissabte com passat demà diumenge les representacions de La Passió. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
L'associació La Passió de la Cava es troba ultimant els detalls organitzatius de les representacions d'aquest 2016 que es duran a terme aquest cap de setmana. Basada en el text castellà de la Divina Tragèdia, La Passió de la Cava significa la vida, passió i mort de Jesucrist. La renovació de la part musical de l'espectacle amb la música en directe de l'Espiga d'Or és un dels canvis destacables enguany. El director i president de l'associació La Passió de la Cava parlava de la celebració dels 60 anys de la primera representació i la seva evolució. Domingo Bertomeu.
Bueno, han canviat moltes coses. Han canviat pues, la manera d'interpretar, la manera de fer els textos. Des de l'any 90 i poc se va traduir al català. I la interpretació dels textos pues, és totalment diferent. Les robes, els vestuaris, jo recordo que hi ha fotos que són robes i vestuaris pues, bueno, molt llamatius, molt llampants, en colors molt brillants, decorats. Abans hi havia moltes escenes de plàstic, no? Que diem nosaltres quadro plàstic, no? Que ens quedem tots quietos i llavors en una música pues, interpretaves una mica. Bueno, això, pues, la veritat és que s'ha deixat de fer el quadro plàstic i el que fem és que interpretem més, els actors estan més pel paper i senten més la passió. No la reciten tant, sinó que més actuen més. No? Llavors, pues, aconseguir això pues, és un dels canvis principals. No? Eliminar decorats també ha sigut una de les coses, perquè jo sóc dels que pensa que menys és més, a vegades. Aprofitar la conjuntura del lloc en què la fem i aprofitar també pues, intentar ubicar els quadres allí a l'església, pues, que realment queda molt bonic i molt natural. Aquests potser són els canvis, no? La naturalitat tant dels actors com de la posada en escena que tenim ara.
Les representacions de La Passió d'enguany, a l'aire lliure, es faran aquest cap de setmana, demà dissabte dia 12 i el diumenge 13 de març a les 6:30 de la tarda davant l'església de Sant Miquel. Val a dir que el 25 de març a les 9:30 de la nit també hi haurà una petita representació abans de la processó del Divendres Sant.
Gràcies, Lluïsa. I una proposta més per al cap de setmana. Parlem ara d'aquest festival de vídeo i art digital Estrobe, un festival que just avui, divendres, arranca a la capital del Montsià, Amposta, amb una proposta com a destacada dins de les activitats que inclou el festival, l'actuació, l'espectacle d'Albert Pla. La desena i última edició del certamen, dirigit per Blai Mesa, planteja enguany una triple proposta artística al voltant de l'humor i la desinhibició. L'espectacle, a pleno pulmó del polifacètic artista sabadellenc Albert Pla, serà l'encarregat d'obrir avui divendres a la tarda la desena i última edició del Festival de Vídeo i Art Digital Es Trobe al Centre d'Art Lopati, el Centre d'Art de les Terres de l'Ebre. A la representació, Pla apareix tot sol a l'escenari per explicar, a través de les seves cançons, històries tràgiques, quotidianes, delirants i surrealistes, al mateix temps que quotidianes i delicades. Segons els organitzadors del festival, l'obra de Pla encaixa perfectament en la temàtica que planteja enguany Es Trobe, per tercer any consecutiu, l'humor, però vist des del seu vessant més negre i irreverent, així com la desinhibició. Dirigit pel comissari gestor cultural Blai Mesa, el festival s'estructura en aquesta edició a partir de tres propostes artístiques diferents que posaran punt i final al certamen després de 10 edicions. Històries on el botxí pot acabar sent també víctima, la calma es transmuta en tempesta o la comèdia acaba esdevenint una tragèdia. A l'espectacle, a pleno pulmó, Albert Pla camina sobre la línia molt fina que separa el bé del mal, el blanc del negre o el positiu del negatiu. El cantautor serà un dels principals reclams d'un festival que tanca portes continuant amb la reivindicació de l'humor encetada en les tres últimes edicions després d'abordar la sàtira i l'humor de l'absurd. Un festival que enguany s'estructura en tres àmbits, incloent-hi el concert d'Albert Pla. D'una banda, una exposició col·lectiva de 6 artistes, oberta des de l'11 de març i fins al 30 d'abril, amb la participació de Maria Llopis, Jordi Castells, Jamie Warren, Alberto González i Venga Monjas, o vídeos de creació i instal·lacions fotogràfiques, com ara el projecte Monstruos SL de Felipe G. Gil. També s'inclou un programa online, Matar el Censor, una arqueologia de mitjans, a càrrec de Xavier Zambrano. Amb la celebració d'aquesta desena edició del Festival Es Trobe, i tal com reconeix el seu director, Blai Mesa, es tanca una etapa convençuts que l'humor és una arma carregada de futur.
Durant 60 anys l'hem fet possible. Més de 100 actors i col·laboradors. Enguany, música en viu per l'Espiga d'Or, espectacle de llums i so, envoltats per la màgia de la nit i seguint el guió de la Divina Tragèdia. Només faltes tu. Vine i fes possible la passió.
El cap de setmana del 12 i 13 de març torna La Passió de la Cava.
El 12 de març donem un cop a les malalties rares. Vine al concert solidari al pavelló municipal de l'Aldea a partir de les 10 de la nit i amb la participació de Jake, El Mafio, Metabolé, Mifos, Trio Onda Vinaroz, Dreiser, Miquel Rullo i Anderson González. Presentat per Amado Cebolla, Jordi Carapuig i Ramon Bell. Associació Un Cop a les Malalties Rares. Entrada solidària, 5 euros. Vine el 12 de març al concert solidari al pavelló municipal de l'Aldea a partir de les 10 de la nit. Donem un cop a les malalties rares.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El pronòstic és d'una tarda tranquil·la, amb algun núvol dispers, sol i, com dèiem, temperatures una mica més altes, més valors que superin els 15 graus, sobretot a tota la meitat sud del país. La propera matinada tornarà a ser freda, amb glaçades a les fondalades, alta muntanya, el termòmetre tendiria a pujar una mica, i a la tarda alguns núvols poden aparèixer cap al nord-est, però sobretot diumenge, que és quan esperem que, amb l'arribada d'un embussament d'aire fred, puguin reaparèixer alguns ruixats i es vagi tapant una mica el cel al nord-est del territori, amb unes temperatures diumenge que no variaran. Algun núvol a l'interior de Castelló o al nord de les Balears, amb aquesta tramuntana que dissabte continua bufant i alterant força la situació marítima al nord del mar Balear i entre aquesta zona i l'àrea de la Còrsega i Sardenya. L'anticicló ens continuarà afectant aquesta circulació de vents de nord-est. I hem de mirar en alçada, uns 5.000 metres, per veure com arriba aquest embussament d'aire fred diumenge. Passa ràpid, veiem com creua Catalunya de manera ràpida i s'allunya ja de cara a l'inici de la propera setmana. Això ens fa pensar, i així ho mostrem en l'abans, que de cara a diumenge, però sóc dilluns, a primeres hores podrien haver alguns ruixats al nord-est. A la resta de la setmana sembla que el temps s'estabilitzarà amb un ascens notable de les temperatures fins ara.
com cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, previsió sempre especialment interessant quan s'apropa el cap de setmana. Així hem arribat una jornada més a l'hora de posar el punt i final al tancament d'edició d'aquesta nova entrega de l'informatiu a la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. La d'avui divendres 11 de març, que com és habitual i diàriament, ha tingut el control i edició dels continguts que us parla Domènec Ramal, temps d'actualitat elaborat amb la participació dels serveis informatius de MUTE. Dilluns hi tornem. Fins llavors, bon cap de setmana. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de MUTE, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i MUTE.